Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu què és aquest all negre que avui en dia podeu trobar a moltes botigues i supermercats envasat al buit o en un pot? L'all negre és una gran alternativa a l'all convencional, perquè no només és molt més suau, sinó que, a més, multiplica les seves propietats de l'all comú. Aquest all negre ha estat sotmès a un procés de fermentació natural que li confereix el seu estat final. Destaca principalment per l'elevada presència de 8 aminoàcids essencials per a la salut, que afavoreixen el correcte funcionament de l'organisme. I des del punt de vista gastronòmic, té un sabor i un aroma molt particulars, que combina de meravella amb carns, verdures i peixos de carn dura.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes i podeu anar omplint les taules. Què farem avui? Doncs, home, primer de tot, ja ho sabeu, un bon pica-pica, un bon aperitiu. Primer de tot, segurament mirarem a veure què fa l'Imma Puigcorbé, pagesia, vaques i també que es fot de tant en tant amb algun merder, ja tenim el seu tuit preparat. Descobrirem un bon formatge català. Sabrem qui ve avui a fer el nostre bocato di cardinale. També des del celler Rim i l'olivar d'en Jan, en Jordi ja ens té preparat la seva poesia. En Quim Mates ja té les cassoles a punt. Sabrem quin restaurant posem a la guia Virgínies i el reportatge avui, ei, atenció, atenció, que no us deixarà indiferents. Acabarem, com és costum, amb unes postres ben senzilles i bones. I la cita final, per acabar el programa, amb un bon gust de boca. Vinga, va, què? Comencem? Vinga, pa, aigua i vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir aquí a la Sumoia una dona de Castilla-La Mancha que parla un català singular. Su, què tal, com estem?
Un català regulín regular.
No, home, escolta, que el parles molt bé, tu, el català.
Bueno, gràcies, gràcies. Bueno, m'estic esforçant, eh?
Parles més bé el català tu que el castellà jo.
Bueno, no, no. Bueno, un dia farem a veure
una competició. Exacte, un dia farem una competició. Escolta, avui ens portes una argentina, ole, 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 eh?
De Armas Tomar. La Lucila Canero. Mireu, la Lucila és, sí, és una argentina, bueno, que no sempre va a tenir clar que seria pastissera. Va començar estudiant ciències polítiques. Després va... es va interessar per la cuina i finalment va descobrir la seva passió en la pastisseria. A Buenos Aires i després d'acabar la carrera, canvia de rumb i s'inclina per la cuina. Funda llavors una empresa de catering pròpia i poc després recala en un relais chateau de la Patagònia. O sigui, imagina't. Tot seguit decideix creuar l'Atlàntic per estudiar a l'Escola de Pastisseria de Barcelona. I a la capital catalana té l'oportunitat de treballar a les pastisseries de Sant Croix de l'Albert Roca, l'Oceà, i a més de dissenyar la carta dolça del restaurant Línia de l'Hotel Almanac. En 2021 obre amb la seva parella Gerardo Rossini el seu propi negoci, La Luciérnaga. Es tracta d'un obrador de pastisseria natural, que jo conec i m'encanta, vegana i sense gluten, amb la venda per encàrrec, sobretot en línia i punt de recollida en Castelldefels, aquí, al costat de Barcelona. Quan la Lucila es va posar a obrir una pastisseria 100% vegetal, sense gluten i amb venda per línia, o només en línia, la gent s'emportava les mans al cap. Tot això Doncs anys després, no només ha conquistat el públic sense intoleràncies ni al·lèrgies i el 50% de la seva clientela, sinó que ha demostrat que es poden elaborar postres d'alta cuina sense els seus ingredients principals, com són l'ou i la mantega.
Ui, quina dona la Lucila Canero amb aquesta pastisseria espectacular. Una pastisseria d'aquelles que moltes vegades quan tu la tastes no diries a vegades ni que no porta ou ni que porta gluten, perquè és fantàstica.
Bueno, los roscones de Reyes, los seus roscons són... Bueno, o los tortells de Reis de la Lucila, no diries que no porten ni ou ni, bueno, ni mantega. Bueno, estan espectaculars.
Mira, saps què farem un dia? Anirem fins a Castelldefels a fer el reportatge, allò, el plat fort de la Fonda de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Su.
A tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Fa uns mesos li vàrem salvar la vida amb una cirurgia prou arriscada. La indiferència és la seva resposta a la nostra presència. Viure entre ramats t'ensenya etologia a marxes forçades i a comprendre que els animals són això, animals.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Pere Planagumà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
A veure què hi posem aquí de salat.
Un entrepà de cansalada.
A la brasa o curada, la cansalada?
Curada.
Ui, que bé. Del mar?
Del mar les anxoves i els crustacis.
Déu-n'hi-do. I de la terra?
L'embotit.
Tot, eh?
Proteic.
Proteic. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truita.
Truita a la francesa?
Una truita que evoluciona durant l'any. És a dir, ara mateix amb alls tendres i espàrrecs, amb tòfona, me la faig també a vegades amb baiona, amb deuets de baiona saltejats, amb brandada de bacallà. M'encanten les truites franceses i farcides.
Ui, un vici culinari que puguis explicar.
M'agraden força les guerrindongades i n'hi ha un de molt interessant que és, m'agrada molt la barreta Mars, aquesta barreta de xocolata, sí. Passada per pasta de calamars i fregida.
En sèrio?
En sèrio, sí. És molt bona, perquè queda el caramel fosc per dintre, és boníssim, proveu.
Ho hem de tastar-ho. Tens algun utensili a la cuina que no puguis estar sense ell?
El ganivet i la taula de tallar.
Mm. Un sabor o aroma de la teva infància?
El sagí.
El sagí. Costa de trobar, eh?
Sí, sí. La meva mare l'utilitzava molt. Encara el continuo utilitzant.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Si estic a Olot, als Ossos, normalment.
I si ets a Marina?
Si sóc a Marina, amb el Lluís dels Pescadors.
I si ets a Barcelona Ciutat?
A Barcelona, a vegades m'agrada anar a menjar alguna cosa ràpid al Canyete.
Mm. Quin és el teu bocato di cardinale?
Ostres, n'hi ha molts. M'encanta tot el que tingui iodo, el caviar, una bona cullerada de caviar.
Clar, mira, el caviar, ell. Un producte que no suportis.
El fetge de vedella.
Mm, costa, eh?
A mi sí.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
T'he de respondre? Costelles a la brasa sempre.
Gràcies, Pere Planagumà, des de Dubai.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
i arriba el moment de posar la cassola al foc. Quim, molt bon dia.
Bon dia també.
Què toca avui?
Avui podríem fer galta de vedella.
Mira, tu anava a dir, tinc molta gana, anava a dir, eh?
Galta de vedella guisada, que queda molt bona.
Exacte, qui pugui sí. Que hi posi galta de vedella, qui no tingui galta de vedella, que posi galta de porc, la cocció serà una mica més curta, no?
Sí, és diferent. Com la fas tu,
la galta de vedella?
A veure, la galta de vedella, o sigui, és una peça que ja normalment ja ve molt polida, però sempre també té una mica de capa de grassa per la part de sobre, doncs l'hem de polir bé i tallar-la a talls, d'un centímetre màxim, mig centímetre, tot tallat a rodelles, no? Després aquesta carn és una carn que és molt vermella, o sigui, és convenient, jo sempre ho faig. Sempre...
Sembla de cacera, eh?
Sí, sí, sí. Després sempre la poso amb aigua.
I, a la nevera?
Sí, sí, però a vegades fins i tot, si és el moment ja de cuinar-la de seguida, o sigui, tal qual, fins i tot l'agafo i l'esbandeixo bé amb aigua calenta. Fins i tot, perquè com que la cocció ja és immediata, no hi ha cap problema. Si fos per guardar-la, després sí, l'hem de fer amb aigua freda.
Per tant, tu la talles i la pots sí. posar amb aigua freda a la nevera i deixar-la 4 o 5 hores,
sí.
perquè
sí,
ressagni
sí.
una mica,
sí, sí, sí.
i si no, amb una mica d'aigua calenta, aigua tèbia, sí, sí. deixar-la 5 minuts
sí, sí.
i escorre ben escorregut.
A l'escorridora i després ja directament a la cassola. No? Després tenim una cassola, amb base plana, si pot ser, que queda més bé.
Bon raig d'oli d'oliva.
Un bon oli. I ja posat directament a la cassola, no?
I daurar-la, no?
Sí, 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 que tarda una estoneta, li costa una mica, no?
Clar, aquí el que hem de tenir molt en compte, Quim, és el d'eixugar bé aquesta galta
sí, sí.
que l'hem tingut amb l'aigua freda, que ha dessagnat una mica, o amb l'aigua calenta, però en tot cas... Ben eixuta, no?
Pràcticament posada sobre un drap i eixugar-la, perquè si no esquitxa molt, no? Després l'enrossim, ben torradeta, i un cop hem arribat en aquest punt, pràcticament l'hem de cobrir d'aigua.
Cobrim d'aigua.
I que vagi coent. I és una carn que també li costa molt, no? Però arriba un moment que té una textura que queda tendríssima.
Aquí,
en aquest
moment, t'agrada tirar-hi un raig de vi perquè vagi també, fent, també?
El moment que ja la tenim una mica enrossida, sí. Després és el moment, potser, de posar-li, no? I perquè després sempre li dono un toc diferent. I un cop l'hem posat amb aigua i ha fet la reducció altra vegada, a vegades amb una vegada no n'hi ha prou, n'hi hem d'afegir més fins que quedi un punt que quedi una carn molt melosa i molt tendra, no? O sigui, un cop estem en aquest punt, ja és el moment de posar-hi el sofregit de ceba, corresponent per la quantitat i tal, i després ja la tindríem a punt, no? I després, a partir d'aquí, podem afegir-hi uns rossinyols o qualsevol altre tipus de bolet, no? O si no, tal qual.
I picada, n'hi va aquí.
I després, aquí, és imprescindible fer-hi una bona picada.
Què hi posem, a la picada, a veure?
En aquest cas, podríem fer unes torradetes.
Sí, torradetes que, de pa.
Però jo sempre la faig a la torradora, perquè,
sí?
Sí, fregir no li faig perquè...
Que quedi més saludable, no?
Potencia molt el gust, a vegades, al fregir-la. Però bé, això no... És el gust de cada un, no?
Va, torradetes de pa.
Les torradetes, unes ametlles, unes
avellanes
una mica d'all i una mica de julivert.
Julivert. Tot ben picat.
Sí, sí. I després, si tenim un brou, li podem afegir. I tot això, doncs, ho triturem ben triturat, que quedi ben picat.
I, clar, ben picat, ben diluït, ho afegeixes a la cassola. Que, clar, jo estic pensant aquí, tu fas la galta de vedella ja tallada, per tant, la cocció és molt més curta que si fessis aquesta galta sencera.
Ah, no, esclar, evidentment. No té res a veure. És molt més llarga la cocció. Però així es queda molt bé, tot tallat.
Escolta, i aquesta cassola, millor que la deixem reposar i ens la mengem l'endemà, no?
Sí, això sempre. Sempre és molt millor. O sigui, un cop tenim ja el producte acabat, no? Després el deixem baixar una mica de temperatura per no posar-lo directament a la nevera, però com més aviat el puguem posar a la nevera, millor. O sigui, de deixar-ho al matí per la tarda o al vespre, doncs no, perquè hi podem tenir problemes.
No, com, perquè estem a l'estiu...
Com més aviat refredem, millor. El problema serà per la nevera, però pel producte almenys l'assegurem.
Bueno, escolta, que tinguem neveres grosses,
Exacte,
que,
això també.
Que si puguem posar-hi la cassola...
Sí, sí.
Perquè aquest guisadet de galta de vedella amb rossinyols...
Segur, boníssim.
Quim, moltes gràcies.
A la pròxima.
Vinga, fins demà.
Apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I arriba el moment de la guia Virgínies d'obrir aquesta llibreta que cada dia hi posem un nou restaurant. I avui tenim en Jordi Ávila. Jordi, què tal, com anem?
Molt bones, Pep. Doncs mira, content. Avui he arribat relaxat, he tingut temps de fer una aigüeta aquí abans d'entrar a Catalunya Ràdio, o sigui que fantàstic.
Mira, és el setè dia que vens aquest estiu, hauràs de venir en podcast quan fem la temporada regular, perquè clar, sempre dius content, no hi ha cap dia que diguis avui vinc amb gana.
No, vinc bé. Jo sempre que vinc a veure et vinc content, perquè sé que m'ho passaré bé. Saludo el senyor de la barba de la porta, que és fantàstic. Els tècnics, que sempre em somriuen, no sé si és que se'n foten de mi o...
No, són així, són macos. Si tenim en Dani Jiménez aquí, no el veus.
Com que sempre em somriu, penso, podem estar acollonant o... No m'acollona, és que realment és simpàtic ell.
Tu, en Dani, un dia li has de dir que et porti en cotxe, que et faci les curves aquestes a la rebassada, ja ho veuràs. A mi jo ja no m'ho ha fet, però...
Va, doncs, escolta-me, Dani, tenim una ruta amb cotxe pendent, doncs.
No va pas de pressa, eh? Però el que passa que li agrada conduir, saps? Allò fa... És d'aquells d'així, eh? Bé, va, escolta'm, quin restaurant em portes avui?
Ens quedem al carrer Calderers de Girona, Pep, el dit i fet.
Hosti, Calderers, aquest és el que baixa de la plaça del Vi cap avall, no?
Calderers seria el que baixaria... Mira, perquè ens entenguem, això fàcilment trobable. El cul de la Lleona...
Exacte, sí. Cap amunt.
Cap amunt, exacte. Direcció... Ara cap amunt o cap avall.
Direcció podríem dir... Direcció La Brutal, no?
Exacte, sí senyor, mira, fàcilment trobable. Direcció La Brutal, fem un petó al cul de la Lleona, reservem taula al dit i fet, i escolteu-me, un restaurant al vell mig del barri vell de Girona, que està dirigit per l'Adrià Edu i la Júlia Trota, dos exmembres de l'equip del celler, l'Adrià de cuina i la Júlia de sala, on, evidentment, hi ha una selecció acuradíssima de vins i vins naturals, caves, una meravella. O sigui, jo una de les coses, quan anem al dit i fet, és que ens deixem aconsellar. O sigui, que triem els plats que ha elaborat l'Adrià i el seu equip i ens deixem aconsellar per la Júlia, perquè ella ens dirà, fareu copes o fareu ampolla sencera? Fareu un escumós, com seria el meu cas, que jo sempre intento, no, m'agrada anar de bombolles, i et triarà allò amb aquells plats que hi combinen millor. Deixeu-vos aconsellar, de veritat.
Va, vinga, ens deixem aconsellar. Què hi hem de menjar aquí?
A veure, aquí una de les coses... Mira, et diré un dels plats que m'ha meravellat. Em salto els primers, i em salto els aperitius, i em salto els foracartes, que després en parlarem. Però vaig tastar un llobarro amb un fondo de les seves espines. Saps allò, un llobarro ben cuinat, ben cuit, amb el seu punt... Ben cuit, em refereixo al seu punt de cocció, eh? No aquestes sobrecoccions que tendim a vegades de fer dels peixos.
Ni a vegades que semblen ceviches, gairebé.
No, el punt, el peix ha de tenir el seu punt. Ni que estigui cru, ni que estigui sobrecuit. Ha de tenir aquell punt on té aquella melositat, on té aquella saborositat i aquella sucositat que ha de tenir el peix.
I aquella gelatina del llobarro de veritat, eh?
Dels col·làgens i tal. Doncs mira, ara que parles de la gelatina i dels col·làgens, doncs amb les espines del llobarro, l'Adrià fa una salsa, fa un fondo fantàstic per acompanyar aquest peix, que és una meravella. I parlo d'aquest plat perquè el tinc gravat, eh? Però és un lloc on realment també ens hem de deixar portar per als foracartes, quan és temporada de pèsols. Ara, malauradament, la temporada de pèsols és molt i molt curta, però s'hauria d'allargar, eh? No sé com hauríem de fer-ho això, però jo és que sóc tan fan del pèsol, del bon pèsol, que són plats que tinc gravats. Un altre, croquetes. No sé si t'agrada començar els àpats amb croquetes.
Home, a mi, si són cruixentetes i calentetes, allò que acabades de fer, ja hi vam posant etes, no? Cruixentetes, petitetes,
melosetes.
Doncs, escolta-me, el dit i fet, jo sempre començo per una croqueta, i és la croqueta de cua de bou, que és una meravella, realment boníssima. I mira, i et porto un plat... Et porto un plat que ells fan, que també està en desús. En desús no, perquè hi ha molta gent que està, permeteu-me l'expressió, farcida de punyetes. Perquè les crestes de gall són una meravella.
Oh, crestes. Fan crestes, el dit i fet.
Fan crestes de gall, el dit i fet. I és una de les delícies que la gent moltes vegades fa escarafalls, però perquè no les ha tastades.
Home, però bé, no, hem d'estar contents que hi hagi molta gent que no en mengi, perquè així tu i jo en podem menjar.
Doncs escolta'm, reservem taula i demanem una cassoleta de crestes, perquè serà una meravella. I mira, amb el meu germà li vaig fer una sorpresa la darrera vegada que vam estar allà al Dit i Fet, i li vaig encomanar a l'Adrià, perquè al meu germà li ve molt de gust, al meu germà tot el que sigui del porc, com diuen a la península, hasta los andares, no? I realment li vaig encarregar un cap de garrinet cuit a baixa temperatura i ben fregidet. Ben
home, Àvila...
Si veiessis la cara que va ficar el meu germà de ple quan va veure arribar aquell cap i agafar aquella orella, fer-li crec, i crec, 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 com un greixonet, crec, 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 i després menjar tota aquella melositat, aquella carn interior i la pell cruixent. Adrià, gràcies des d'aquí, perquè vam gaudir-ho molt i va ser una grata sorpresa. I jo parlo d'aquest plat, que és un plat que ell fa per encàrrec, però, escolteu-me, deixeu-vos portar per les coquines que fa amb mantega. Deixeu-vos portar també per totes les carns que elaboren. I, mira, escolta'm, que a la meva guia Virgínia no acostumo a parlar gaire, però començar un àpat amb una croqueta i començar l'àpat amb una ostra, què em dius?
Home, que mira, que podríem acabar l'àpat amb una ostra i acabar-lo amb una croqueta.
És així, eh, que sí? Doncs mira, és una de les coses que m'agrada fer, perquè ell té una bona selecció, fa una selecció molt bona d'ostres, i arribar a un lloc i poder fer un brindis, un bon vi blanc, un bon escumós, i començar amb un ostre, això ja pot garantir que l'àpat anirà bé. O sigui que, Pep, ara quan estiguis més tranquil i estiguis fora d'aquest horari de fonda, si et sembla bé, quedem un dia per sopar i ens anem allà a veure l'Adrià i la Júlia.
Home, mira, el programa acabem a les dues, eh? Vull dir que hi podem anar-hi ara mateix.
Doncs escolta'm, recull els bàrtols que diuen que marxem a dinar.
Moltes gràcies, Jordi. Entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Dit i Fet de Girona.
Pep, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I la ruta formatgera d'avui ens anem cap a Canovelles, al Vallès Oriental. I allà hi trobem en Jordi de la Cleda. Jordi, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé.
Què fa les ovelles? Passen bé la calor?
Bueno, sí, les anem esquilant i les anem cuidant i sí, se'n surten.
A veure, mira, m'acaben de portar aquí a Catalunya Ràdio un parell de baldanes que necessito un formatge que allò que tingui aquella potència de gust per poder fer un... Ja ho veuràs què farem. Quin formatge tens tu aquí a la Cleda?
Tenim tipus, però potser per això que em comentes et combinaria bé l'hàbit. És un formatge potent que jo crec que contrastaria molt bé.
Mm-hmm. Com és l'hàbit? Què és?
L'hàbit és un formatge de collada làctica, collada mixta, que l'elaborem des dels principis de tota la formatgeria. I és un formatge que té una textura entre tova i trencadissa, depèn de la part del formatge que té aquesta textura, cap al centre és més trencadissa i cap al fora és més cremosa, i està recoberta de fong natural, Penicillium roquefort i Penicillium candidum, que li aporta unes notes molt més al sotabosc, a humitat, i que li dona aquesta potència que té el formatge, fins i tot aquest punt picant i una mica més fortot.
Clar, aquest és aquell formatge que moltes vegades la gent, per exemple, quan s'acostuma allò a comprar-lo quan fa poquet que està fet, té aquell puntet, diguem-ne, de color totalment diferent a quan ja és un formatge molt evolucionat, que molta gent, a vegades això s'ha d'explicar, no? Molta gent a vegades potser es pensa que és un formatge que dius, ai, aquest formatge no està bé, i és l'enrevés, és quan està en el millor moment de la seva, podríem dir, potència organolèptica.
Sí, això mateix. I tu pensa que és un formatge que té una concentració d'humitat bastant alta en el seu interior, i el fong que el recobreix i que se n'alimenta d'aquesta humitat, al tenir més humitat, evoluciona molt ràpid. I això és el que passa, que quan nosaltres el tenim a la formatgeria, aquest formatge té el fong, diguem, controlat amb les nostres condicions de la formatgeria, però la que està en les botigues amb l'estat i les botigues al llarg de les setmanes, aquest formatge continua evolucionant perquè és un element viu, i aquest fong també evoluciona i pot anar agafant molta més potència, i això el que li passa és que el fong es deteriora en certa manera, que a la vista no és tan atractiu, però que li dona uns gustos i uns aromes boníssims del formatge.
Doncs mira, a tu t'agrada la Valdana?
I tant, i tant.
Sí? Doncs farem aquí un compendi entre les Terres de l'Ebre i el Vallès Oriental per fer una barqueta de formatge Àvid i Valdana, esto.
Fantàstic.
Moltes gràcies, que passis un bon estiu.
Gràcies, bon Pep.
Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I avui toca cap a Marina. Avui anem a Calonge i Sant Antoni en un mas molt especial, un reducte d'aquells de la pagesia que malauradament en queden molt poquets i tant de bo en quedessin més. Avui anem a Pons Mas Joan, un espai, a veure si trobo aquí en Martí o en Manel. Mira, ja el veig per aquí que remena. Martí, bones, què tal, com estem?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta, Pons Mas Joan, una casa de pagès que fa 300 anys, bueno, de fet té 300 anys d'història, molt ben portats, eh?
Exacte, exacte, 300 anyets ja, i bueno, per puntualitzar, perquè la gent ho conegui, el nom Pons Joan de la Masia ve de la família original. Per nosaltres com a família vam venir aquí fa 6 generacions amb mi, i fins la quarta generació i cinquena conjuntament havíem sigut masovers. Va ser a partir dels meus avis i els meus pares que van passar a la propietat fa quasi 40 anys, ja cap a l'any 85.
Esteu molt a propet del mar, però des d'aquí no el veieu, eh?
No ben bé, aquí cap a les vinyes que tenim aquí una mica més amunt, es deixa entreveure una mica entre els pisos que es van construir fa anys enrere a primera línia de mar.
Déu-n'hi-do, poder ser un jove com tu, que estàs allà al voltant dels 30, i poder parlar de 6 generacions, això no ho podem pas dir moltes famílies.
Doncs no, la veritat, és una cosa bastant, bueno, poc comuna, perquè ja costa la convivència de per si entre coneguts. Imagina't 5 generacions de convivència amb la família de propietaris Pons Joan i poc després amb l'última generació que ens van poder entendre i van poder accedir a la propietat.
I ara veig que ve el teu pare per aquí. Manel, què tal, com esteu?
Ja ho veus, suportant l'aixuc de la sequia, suportant els senglans, suportant la burocràcia, però bueno, seguim endavant.
Vosaltres sou una d'aquelles cases de pagès que, a més de vida pagès, feu altres coses. Està molt bé això, que hi hagi, diguem-ne, una gran diversitat de producte i, sobretot, que tot neix aquí i es ven aquí.
Sí, mira, com veus aquí darrere, el Mas Pons Joan, 1723, per tant aquest any fem 300 anys, aquest any cada mes celebrem el nostre 300 anys, i en aquests 300 anys han passat moltes coses, com ha dit en Martí, no? I tantes coses han passat que hi havia vaques, bestiar, furtiu, horta, una mica de tot. Però va haver-hi un moment que vàrem poder garballar, i el garballar, què vam decidir? Vam decidir amb els pares, en el seu moment, que ens quedaríem una mica amb l'horta, que és el que ens funciona, que ara en Martí ho porta excel·lentment i ho ha ampliat, ens quedaríem amb la fruita, que jo en el seu moment vaig ampliar, la vinya, que hem mantingut, no hem recuperat res, hem mantingut el que hi havia dels avis, gràcies a l'empaltant, hem passat 40 anys empaltant vinyes, i per a totes les veritats autèntiques, ben parides, singulars i úniques al món que tenim aquí als Pallaresos de Calonge, i seguim amb l'olivera Urgudell, que també hem ampliat. Llavors, tot això fa que aquí a casa puguem una oferta d'horta, fruita, oli, vi, a casa, al mercat, i ara amb el decret de proximitat, que va haver-hi molta guerra amb coses que fèiem que no fèiem, amb el decret de proximitat podem fer en venda directa o en circuit curt, és a dir, una botiga o un restaurant.
Clar, una de les coses bones que teniu vosaltres que diem és això de la temporalitat. Ara estava mirant per aquí, que estava passejant una mica per aquí fora, i veig aquí una estesa d'alls, que hi havia molta gent aquí que se'ls anava mirant i tots l'han comprat, tu, escolta'm.
Sí, bueno, és el contacte d'estar aquí, no? O sigui, això ja aquí a casa, amb aquests 100 anys, ja era història, casa era una mica de taverna, que es venia una mica de tot, el que hi havia en aquell moment, de temporada, que és el que toca a pagès, i nosaltres ho hem potenciat. I llavors, esclar, ara, per exemple, què troben? Troben cireres, troben préssecs, que ja hem començat a obrir, i evidentment acabem de collir els alls s'han de secar, doncs clar, si els veuen, doncs també se'ls emporten, encara que falti una mica de temps.
Com ho veieu aquest estiu, el tema de l'aigua? Aquí heu de patir o no?
Pues és una mica incògnita, Pep, la veritat, perquè nosaltres sí que tenim la sort que ho fem tot en sequer. No gastem aigua ni per vinya, ni per olivera, ni per fruita. Ho fem tot en sequer, d'aquí que, bueno, és una cosa que passa sovint, és que la gent, els préssecs de vinya grocs, moltes vegades ens diu i ens comenta posa'm albercocs o quins albercocs més macos, o quins albercocs tan grossos, perquè no són albercocs, són préssecs petits, però clar, al fer-ho de sequer pues, tenen aquesta mida. En aquest aspecte és positiu perquè no gastem molta aigua com a finca agrícola que som, tot i l'ampli gènere que produïm, no gastem barbaritats d'aigua, reguem solament les verdures. I aquí també tenim sort, que sort per aquest costat de tema d'aigua, que la terra que tenim aquí és bastant argilosa. Després té els seus problemes per culpa de l'argila, però com a cosa positiva és que reté molt bé l'aigua i no hem de regar tan sovint i es manté més el terreny. I tot i així també reguem molt menys de lo habitual, moltes vegades pues, les coses són més petites de lo que es troba al mercat, a més, tota la verdura la reguem en gota a gota, que és un sistema que gasta molt poca aigua, a excepció d'un parell de cultius que els reguem amb microaspersió, que també gasta molt menys aigua que l'aspersió en si. Però clar, és una incògnita, perquè al final l'aigua que gastem és l'aigua que passa per sota terra i no sabem com està el nivell. O sigui, el nivell, veiem el nivell del pou, des del forat del pou, però reguem baixa i l'endemà ha tornat a pujar, però pot ser que un dia no torni a pujar.
Martí, tu i el teu pare vau estudiar el mateix, però amb una bona collanja de diferència, no? No sé si us enteneu amb un pensament més jove i tu que ja estàs al punt de la jubilació, però em sembla que no et jubilarà ningú, tu, eh?
Bueno, jo parteixo de la base que a casa hi vam conviure tres generacions. Hi havia els avis, que era el patriarca, hi havia els pares, que eren els meus pares, i un servidor. Jo vaig sortir aviat, el meu avi va durar molt, i abans era diferent, abans els avis mandaven. I jo tinc el record de que l'avi mandava molt, i el meu pare quasi no comptava per res. A part de que era sobrevingut, perquè la filla, l'hereva, era la meva mare, era sobrevingut, i sobrevingut de verges, no de pagès, sinó mig pagès i mig de la construcció. Llavors jo anava a la vinya amb l'avi i aprenia molt de l'avi. Per què? Perquè ell m'ensenyava moltes coses. I jo també, evidentment, amb la meva edat petita, però ja més endavant, li discutia forces coses. Llavors, com que a casa vaig viure moltes d'aquestes batusses, aquestes històries de matriarcat, que si mando jo, que si mandes tu, que si ho faré aquí, ho faré allà, vaig pensar, jo faré el que tinc que fer. El pare li dic, tu ja has acabat i jo ho faré, eh? I faré a la meva manera. I llavors, quan arribi el moment, que jo, si em caso i tot va bé i tinc un fill, arribar a un punt que diré, no, cuida tu, jo he arribat fins aquí, ara ets tu, en el que cas és Martí, que fes com te convingui, com vagi bé. Evidentment, jo foto la cullerada, perquè, clar, evidentment, hi ha unes coses que sé perfectament que poden anar més bé o poden anar més malament. Però ell, a part d'enginyer agrònom com jo, ha fet un màster en agricultura ecològica. Llavors, sabem el que no hem de fer. Sabem què passa en l'ecosistema de tot plegat. I llavors ho sap més ell que jo. Per tant, li dono un mando en quines coses i amén amb tot el que faci falta.
Clar, moltes vegades veiem molts tipus de cultius que remenen molt i jo veig aquí les vostres vinyes i hi ha herba entremig de vinya i vinya, oi? I és que te'n dones compte que una cosa tan senzilla com aquesta, dius, no li fa pas cap mal l'herba aquí?
Si està ben gestionada, no li fa cap mal. El problema és que moltes vegades, per desconeixença, es pensa que s'ha de tenir tot completament llaurat. I, bueno, la natura, jo sempre ho dic, la natura no són blancs i negres, són molts grisos, i el fet de tenir un xic d'herba entre línia i línia, mentre la vinya estigui còmoda i neta i l'aire flueixi perfectament perquè no hi hagi enfermetats per culpa de les humitats i tingui una bona crescuda amb un punt d'excitació a la primavera, el cultiu funciona perfectament, i et diré més, amb els temps que venen de sequera i de temperatures més extremes, el fet de tenir un punt de coberta vegetal ajuda a retenir la humitat i a refrescar l'ambient.
És curiós aquí perquè vas mirant i anem passejant per aquí entremig de, per una banda de la vinya, per l'altra arbres fruiters, veiem l'escola al fons, que no sé si vas anar-hi tu amb aquesta, Martí, ben bé aquí al costat de Calonge.
De fet, aquí va ser on em vaig il·luminar aquesta, la finestra que veus aquí, bueno, aquelles, on hi ha les persianes ara, que donen cap aquí, ja feia sisè de primària o així, devia tenir, pues, no sé, 8 anys o 9, no sé quants s'entenen a sisè de primària, i me'n recordo que era una tarda de tardor i, bueno, pels núvols, el llum del sol o així, i mirant cap aquí vaig veure tota la finca i va ser com una il·luminació de pensada que tot aquest terreny d'aquí l'havia de conservar, millorar, mantenir i fer que fos un puesto a disfrutar per qui volgués passar a passejar per aquí simplement i qui volgués passar, pues, a comprar coses per poder mantenir la feina, pues, molt millor, però no es podia deixar perdre. Imagina't si fa temps ja.
Fa temps, bueno, tampoc en fa tants, perquè tu ets jove, com dèiem abans, eh?
Sí, jovenet, però bueno, d'aquesta il·luminació que dic jo fins avui en dia, pues, ja n'han passat més de 20.
Bueno, però mira, n'han passat més de 20, però Manel, tu ara que el veus aquí i que fa 20 anys, com ara dèiem, quantes vegades canviem avui en dia, no?, de pensament, volem fer una cosa, després fem l'altra. El món avui en dia canvia molt ràpid i, en canvi, aquí te'n dones compte, no?, de que a vegades no hem d'anar tan ràpids, de que les coses es poden fer molt més a poc, no?, i més reflexionadament.
Sí, ens ho robiem molt, eh? Abans de fer un pas o alguna cosa, perquè, per exemple, el pantaló enciam, si t'equivoques, cada 2 mesos fots en l'aire, s'ha equivocat, i ja està, no passa res. Tornes un altre enciam i s'ha acabat. Però, esclar, quan estem parlant d'oliveres o de vinya, o d'arbres fruiters, hem d'anar molt en compte del que fem, perquè tenen una durada del temps bastant llarga, 15, 20, 30, 40 anys, i llavors, esclar, hem de mirar a veure com ho fem, no? Ara estem en un moment en què, amb la sequia de la història aquesta, doncs hem de donar compte que se'ns moren plantes, se'ns moren arbres, i llavors hem de mirar d'incrementar el rec amb gota a gota, allà on sigui, per ajudar-los una mica a sobreviure, seguir amb la fruita igual a secar, però ajudar-los a sobreviure, i a més canviar el terreny de cultiu. Jo estava habituat a llaurar, descalçar, tornar a calçar, no? És a dir, tenia, com aquell, com diu, un va dir una vegada, tenia un desert de vinyes. És a dir, un desert ple de vinyes. Una meravella, però un desert. En canvi, ara no. Ara tenim tota una fauna, una flora, tot que ens acompanya. Simplement fem una gratadeta entre cep i cep, entre arbre i arbre. Després, en aquella gratadeta, incorporem tota l'herba que està al mig, la triturem i la posem allà, el compost també va allà, i al mig l'aigua, quan pica a terra, corre i va en aquesta zona llaurada, que és més o menys un metro d'amplada. I llavors, a més, hem comprat una màquina nova, que és un cepillo, que el passarem per acabar de deixar bé i ben compactat. És a dir, tot canvia, tot va acabar. El que no canvia és la nostra filosofia de mantenir el que tenim. És a dir, hem mantingut les varietats, ja ho he dit i torno a repetir, que això és molt important, és la cosa més important de Calonge. Jo penso que les vinyes de Calonge que es van muntar a les rotondes del poble, les vaig fer jo, vaig fer una col·lecció de varietats allà. Després que Radés van venir, van fotre en l'aire una part, no? Però les dues rotondes que queden són dues varietats d'aquí de tota la vida, que vaig empatar jo, tant en l'estima que tenia d'això. I a casa ha sigut igual, hem mantenit moltes varietats que la Universitat de Rioja, no les de l'Incavi, que no ens creien gaire, com sempre, els de casa. En canvi, sí que ens creien a la Universitat de Rioja. Allà ens van venir a fer unes mostres de ceps d'aquí, varen fer el protocol per via ADN, mirar de contrastar les varietats que teníem amb el Banc Mundial de Vitis Vinífera i van concloure que 11 varietats eren úniques i singulars al món en la pagesia de Calonge. I això és un tresor que tenim que hem de valorar amb el pas del temps.
I llavors ve tot això que dius, ostres, una cosa tan senzilla com pot ser recuperar, no?, i que en canvi a altres moments de la vida, quan Martí era molt petit, que es van començar o hi havia aquella moda d'arrencar vinyes i a posar altres varietats, no?, com la Cabernet Sauvignon, etcètera, etcètera.
Sí, sí, és això, Pep. És a dir, nosaltres, jo ho tenia molt clar, els meus amics que estudiàvem a Barcelona, molts, oh, plantarem cabernet, no sé què, i tal i qual. Bueno, us equivoqueu, a Rioja tenen un tempranillo de puta mare, aquí tenim una olivera de puta mare, tenim coses molt ben parides, i hem de potenciar això. I llavors, quan vaig venir aquí, doncs què vaig fer? Tota la gran barreja, això ja em discutia amb l'avi, perquè com anava amb l'avi a la vinya, que a l'hora de veïmar, aquí la barema és veïmar, Calonge. Llavors a Weimar hi havia diverses varietats diferents. Llavors era un sideral allò, perquè clar, unes eren verdes, altres eren madures, altres no sé què i tal. Llavors el que he fet durant aquests últims 40 anys ha sigut cada varietat que jo creia important i ben parida, anar-la col·locant, anar-la empaltant en parcel·les determinades. I així ara quan anem a Weimar, tallem un dia aquí, un dia allà, és a dir, perquè hi ha un temps de maduració. Aquest temps de maduració vol dir 3 setmanes de mes de setembre. I d'aquesta manera aconseguim mantenir això. Igual amb l'oliva. L'oliva tenim l'Argudell. No tenim per què posar arbequina, ni picual, ni històries. Això, a altres llocs. Però aquí, l'Argudell, que és la que està adaptada aquí, funciona aquí. I llavors aquesta és la nostra filosofia.
Aquí hi ha una cosa important en tot això, que moltes vegades en parlem, no?, de la fruita. Però, esclar, ara cada vegada estem més pendents, diguem-ne, de que la gent que fa, doncs, fa un tipus de fruita, potser diverses varietats, però no té un gran estol de tipologies de fruita, no? En canvi, vosaltres aquí, veig aquí a la porta de... mentre anem passejant, que teniu aquestes cireres, teniu aquests préssecs, teniu aquests raves, i fins i tot figues, no? Encara són a l'arbre, però veig també figueres.
Sí, 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 fem una mica de tot, precisament per això que parlàvem abans del tema del fer venda directa. És important que la gent, quan ve aquí, pugui trobar una mica de tot, perquè, clar, és molt romàntic el fet de voler consumir de temporada, però clar, si portes 4 dies menjant patates o 5 dies només fent postres de préssec i suc de préssec i macedònia de préssec, doncs clar, arriba un moment que poder cansa, i d'aquesta manera, tinguent una oferta una mica més variada de fruites, pues ajuda a millorar una mica la venda, a part que tinguent aquesta varietat de fruites, també tenim un període de recollida i de venda de fruites més ampli.
Comencen les cireres, no?
Mira, t'ho explico una mica el procés. Comencem l'any collint nispres. Després ens enganxa amb la cirera. Continuem collint 4 albercocs. Després els préssecs, que s'allarguen fins ben bé a finals d'agost, que ja s'empalma amb quasi les figues primerenques, i continuen després amb el setembre. També collim raïm de taula, i cap a finals d'agost també s'empalma amb la pruna. També fem una mica de meló i de xíndria.
Veig aquí una melmelada de xíndria blanca. Què és això de la xíndria blanca?
Mira, això que parlàvem de la conservació de varietats, això és una varietat de xíndria que ja conservem aquí al mas des de la meva àvia Leonila, que ella pues, la devia treure de la meva besàvia Maria, i consecutius, que és una xíndria que en diem blanca perquè quan està ben madura segueix sent blanca de dintre, té una textura com farinosa, esponjosa, que no te la pots menjar crua perquè no és bona, però es fa, la cultivem i la guardem precisament per cuinar-la i fer-ne la marmelada, i sempre n'hem dit de xíndria blanca per això, perquè és blanca, i per mi és la millor marmelada que existeix, i clar, no existeix enlloc, jo no l'he trobat enlloc més, només l'he trobat aquí a casa.
Clar, teniu fruita gairebé, podríem dir, gairebé 9 mesos dels 12 de l'any, i si no, li foteu la marmelada.
I ara ens hem embolicat també fa uns anys, perquè nosaltres venda directa a mercat la fem tot l'any. El que, clar, ple hivern, pues, vas amb 4 espinacs, 4 cols, bròcoli, coliflor, el vi també, però clar, a ple hivern no tenim fruita. I el que ens hem embolicat ara, arrel de que jo sóc molt creient de que hem d'intentar trencar una mica la temporalitat que tenim molt marcada aquí a la Costa Brava amb el tema del turisme, és poder tenir una oferta de mercat de fruites a l'hivern. I hem plantat una mica de mandarina, una mica de taronja i una mica de poma.
Home, aquí ja pot viure bé el cítric, no?
Sí, sí, de tota la vida a Calonge hi ha hagut cítrics. Si voltes al poble veuràs que exemplars únics en molts jardins de les cases n'hi ha. Llavors, esclar, aquí hi ha un clima una mica benigne. Estem a un quilòmetre del mar, no estem en temperatures extremes. Algun any pot glaçar-se el que sigui, però es recuperen. Llavors, per això ens hem dedicat. I m'ha dit, amb bon seny, m'ha dit, pues, intentem els cítrics, no? Aquesta cosa, vull dir que va bé.
Clar, ara estàvem parlant d'això de les figues i deia un, no? Clar, és que el fruiter són 15, 20, 30 anys un arbre. Clar, quan tu plantes les figues ja tardes una època, diguem-ne, a poder collir, però després tens tots aquests anys de bonança. Però de varietats, com estem aquí de figues?
De figues en tenim diverses. Tenim ara, en aquest moment, 6 varietats. La Saliana, el Tres Saons, la Colla Blanca, Colla de Dama Blanca, Colla de Dama Negra, ara una de nova que ens va proposar un nostre amic d'aquí de Tarroella, que és la... Vull dir, és una també especial, és molt curiosa, perquè és blanc i negre. I després tinc un amic d'Otíbar, que estem agermanats amb Otíbar, el poble de Calonge va rebre Otíbar, Otibenyos, fa molts anys, i estem agermanats, i allà tenen, és la vall tropical, i també vàrem portar una figuera d'allà, que ve tard. Llavors va bé, perquè les nostres són primerenques, i tenim la d'Otíbar, que ve més tard, i l'última, que serà la Carbasseta. És a dir, fem aquestes coses per mantenir tot això.
I pensa que aquestes, aquestes tardanes de figues les collim al mes d'octubre i les últimes cap al novembre.
Déu-n'hi-do, home, si és una tardor, diguem-ne, allò atemperada, va això.
Pensa, Pep, que en el cas, per exemple, de l'horta, abans a casa jo estava habituat que a l'abril i maig plantàvem, per exemple, tomatera, no? Plantàvem tomatera a l'abril i maig, ja està. I durant un cicle llarg, però arribava un moment que s'acabava, la tardor s'acabava. Doncs ara no, ara hem canviat. Ara què fem? Ara fem unes parcel·les d'unes 600 plantes, farem 4 plantades. Abril, maig, juny i juliol. Ara hi ha 3 plantades i què passa? Que al separar-los un mes també se'ns allarga molt més la temporada. Pensa que l'any passat, amb aquesta tardor que vam tenir tant que tardor primaveral, vàrem collir tomates a fora per Nadal. Per Nadal. És increïble. I així ho seguim fent tot. I seguint el tema de les varietats, per exemple, no hem fet de poma, no hem fet golden. Hem fet la poma del Siri, que és la d'aquí. És una poma petita, vermellosa, dolçosa. Pot ser si es madurés una mica farinosa, però és la d'aquí. Hem de fer una cosa d'aquí. No hem de fer golden. Folden, ja ho fan a l'Empordà, que ho fan molt bé i fan tonelades de golden. Vull dir que...
També pel tema que parlàvem abans de la sequera. Que clar, no és el mateix fer pomes de varietats més modernes i que estan acostumades a rebre metres cúbics d'aigua a fer una poma petita que si té una mica de xut millor i tot perquè serà molt més bona.
Clar, ara que parleu de varietats, una cosa, diguem-ne, que jo crec que és important i que vosaltres segur que també teniu, diguem-ne, entre els vostres 365 dies l'any, alguns dies que hi deveu dedicar, és a aquesta recuperació de llavors que teniu. Jo no sé, ara estic veient per aquí, però clar, entre tomates, carbassons, albergínies, etc, etc, tot aquest, diguem-ne, rellant de verdures que teniu, segur que teniu aquell calaix, diguem-ne, de les llavors, no? I d'anar recuperant aquestes varietats.
Sí, tenim un espai que el tenim destinat a guardar totes aquestes llavors, menys de les que ens agradaria, la veritat, perquè és el tema de conservació i de tema de llavor seria una feina per una persona tot l'any, la veritat. No és alguns dies, vull dir, podries estar tot l'any liat intentant conservar llavors, però sí que en conservem unes quantes, com pot ser, mira, aquesta que parlàvem de la xíndia blanca, que l'anem guardant. També guardem llavors d'un tipus de carbassa, també en guardem d'un tipus de xíndria vermella, normal, també en guardem d'algun tipus de pebrot i després també d'algun tipus de tomata. També hi ha, això no guardem nosaltres llavors específicament, però sí que ho fa un pagès d'aquí al poble, que ell cada any pues, tira les tomates de sucar al mateix racó i quan arriba la primavera fot un esparçó allà i amb una mica d'humitat li comencen a sortir tomateres de sucar pa, les anem a arrencar i les transplantem aquí al tros i ja ho fem. I això de la que deia de xíndia de menjar és una xíndia que en diem de l'Índia perquè vam trobar la llavor mon pare fa molts anys de l'Índia, la va portar d'allà. I l'anem guardant. Ara ja seria xíndia de Calonge perquè ja ha passat més de 10 cultius, perquè ja fa no sé quants anys que la cultivem aquí.
Clar, això és com lo de la tomata, no? El pan tomata tradicional de Catalunya. Les tomates van venir d'Amèrica, no? Tot el cap i la fi, o moltes coses, han vingut de fora.
Sí, evidentment. Aquí hi havia coses, i bueno, hi havia coses que han vingut d'altres llocs, no? Que es tracta és de mantenir-ho, de tenir-ho bé. Jo em vaig enamorar en el seu moment de la síndria aquesta rosa de la Índia, l'estat de Goa, que vaig estar a vacances i, bueno, era una meravella. La vaig portar aquí, l'anem reproduint i la tenim aquí i és fantàstica.
Estem aquí a Mas Pons Joan, una casa de pagès que aquest any celebra els seus 300 anys, 300 anys d'història, 6 generacions amb la mateixa família. Clar, jo no sé com és un dia a dia vostre. Qui és que s'aixeca primer de vosaltres dos? Martí i Manel.
Ja t'ho he dit, Martí, m'aixeco jo. Jo, per la meva edat i per la meva experiència, doncs ja sé que de nits se fan coses, ruixant, sofetar, etcètera, hi haurà el que sigui, abans més, ara no tant, i de bon dematí també fas una sèrie de feines, una sèrie de coses que no es poden fer a ple sol. Aquí l'inconvenient que tenim és el sol. Per tant, el que puguis fer de nits o de matinada, molt millor, no? Després hi ha unes hores que has de suportar-ho, evidentment, però, bueno, és el que fem, no? I, o sigui, el bo és que aquí no treballem, aquí disfrutem. Com que disfrutem amb el que fem, tal i fot les 5 de la matinada, com la 1 de la nit, com les 3 de la tarda. Per tant, ja està. Ell, en Martí, és més ofert amb el sol, jo no tant, els evito, però, bueno, és el que hi ha.
Clar, jo sempre dic que la cuina i la pagesia tenen en comú que com altres feines que podrien dir, entre cometes, que hi ha pel món, que si tu mires com una feina no faries per res, no? És a dir, és un estil de vida, Martí. I tu que ets jove, Déu-n'hi-do, Veig aquí que el teu pare porta una samarreta que diu més vinyes i menys ciment.
Res a dir. Cap comentari, ja ho diu tot. És que és així de senzill. Si tots procuréssim per la natura, ja no només parlant de vinyes, que és el que posa la samarreta, si tots procuréssim per la naturalesa en si i menys per tot el que hem fet els darrers 50 anys, que ha sigut malmetre-la una mica, pues, tampoc parlo que haguem de tornar al segle XVI, però sí que fer un pas endarrere en el que evolució refereix, però agafant el bo que tenim avui en dia, però aprenent a reutilitzar i a consumir menys, d'alguna manera, perquè es pot viure igual consumint menys i reutilitzant més, es pot viure igual i millor, pel meu entendre, pues tot aniria millor.
Martí, Manel, moltes gràcies per la vostra saviesa i per compartir aquests coneixements de les verdures, de la fruita, d'aquesta terra animada, com diu en Joan, en Pito Roca.
Sí, sí, en Pito és un bon... Això nostre, està molt pels vins naturals i els vins de pagès, no? Voldríem que la nostra presència a casa seu fos més gran, però bueno, què farem, això és cosa d'un altre tema, no? Però el que intentem és fer això, intentem fer coses naturals, intentem cuidar bé la gent, intentem cuidar el medi ambient, amb en Martí encara més, i fer les coses ben fetes. I ja està, tot el més va vinguent. I que es pensi que Mas Pontjoan no és d'ara, és de sempre, de fa molts anys, i que seguim batallant perquè segueix així i per molts anys duri.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase d'Alberto Aliaga que diu: menjar és una necessitat, però menjar de forma intel·ligent és un art. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Buscant l'excel·lència costat.